12 i un minut, en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts un dia més al Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Bon dia.
És dilluns, 18 de gener del 2016, i nosaltres ens hi tornem a posar amb el nostre magazín matinal dels migdies de la Cala Ràdio. Avui un programa que venim carregat, com sempre, de continguts, i on me sembla que dedicarem la primera part del programa, Fini, a posar un toc més gastronòmic, perquè a les notícies parlarem de que la mel Germán Sancho, la mel d'aquí del nostre municipi, ha estat acreditada per utilitzar la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera. Això serà les notícies, però al nostre club de gastronomia avui parlarem d'una beguda típica japonesa.
Sí, és el sake, no sé si l'has provat mai.
Jo l'he provat, sí.
Jo ni tinc coratge.
Jo no m'agrada massa. Potser este que parlarem avui potser mos agradaria més.
Sí, perquè hi ha una empresa que està a l'Ampolla i que produeixen el primer sake, no és el primer català, però sí que és el primer mediterrani. En parlarem d'aquest sake que està elaborat, com dèiem, en arròs del Delta de l'Ebre, 100% mediterrani.
En parlarem, doncs, al nostre club de gastronomia. Avui a l'entrevista ens acompanyarà Mari Marsal, que és la regidora de formació i treball del nostre ajuntament, per parlar, doncs, d'aquests cursos. Ja ho vam avançar la setmana passada, que s'havien ja posat en marxa les inscripcions. Avui desgranarem més àmpliament tota l'oferta formativa. I, com deia, jo no sé si això de la gastronomia mos va o no mos va, però tindrem també temps d'absenta, que l'absenta en aquest sentit és la beguda dels poemis de la nostra secció de Cala Cultura.
I l'absenta avui ens porta el Premi Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar en el primer guanyador, Francesc Puigpelat.
Parlarem bastament al nostre temps de Sempre amb tu d'avui, del primer dels guanyadors d'aquest Premi de Narrativa, que, com ja saben, els Premis Literaris de l'Ametlla de Mar fan un salt, fan un avanç aquest 2016. Tot a punt, Fini, per arrencar?
Tot a punt.
Doncs vinga, som-hi amb aquesta edició d'avui, dilluns 18 de gener de 2016. Comencen les notícies de la Cala Ràdio d'avui dilluns. La mel de l'Ametlla de Mar dels Germans Sancho ha estat acreditada per utilitzar la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera, conjuntament amb 20 empreses més del territori. La Pícola Calera ha estat una de les pioneres en demanar i aconseguir les primeres acreditacions que els permeten usar aquest distintiu de qualitat. A més de la mel, olis, cítrics, marisc, carns, fruita, restauració o serveis turístics són alguns dels primers actius que poden sortir al mercat lluint a les seves etiquetes, aquesta marca que acredita la qualitat dels seus productes, la seva sostenibilitat ambiental i el seu compromís amb el territori. Els primers empresaris acreditats i també l'òrgan gestor de la marca, el Consorci de Polítiques Mediambientals de les Terres de l'Ebre, animen a la resta a sumar-se al que vol ser un valor de promoció turística i també un impuls a l'activitat econòmica ebrenca. Totes les empreses hauran de complir compromisos de millora en les tècniques de producció, diverses segons el sector, i ambiental i també socials. Jaume Sancho, un dels propietaris de la Pícola Germán Sancho, ens explica el procés que han seguit per poder formar part d'aquesta marca.
Ens van proposar poder presentar tota la documentació de l'empresa, la traçabilitat i els productes que fem, per poder, com som una empresa d'aquí de les Terres de l'Ebre i produïm part de la nostra mel aquí a les Terres de l'Ebre, pues poder formar part de la reserva de la biosfera. En tant, pues, clar, això ha portat un requisit de papers, de tràmits, de valoracions, han sigut favorables i ens han concedit poder entrar dintre del patrimoni de la reserva de la biosfera.
A banda de la Pícola Germán Sancho de l'Ametlla, al Baix Ebre, també s'han acreditat 9 empreses més. Són les Muscleres Prats de Deltebre, Licar Fruit de Cítrex de Vítem, la Pícola del Perelló, Fepromodel de Deltebre, l'empresa de serveis turístics Gubiana dels Ports de Roquetes, l'Agrícola Catalana de l'Aldea, Maris Mediterrani de Deltebre i l'Eolicla, Dama de l'Elaia de Xerta. Al Montsià són la cervesa artesana Nel de Santa Bàrbara, la Rosera Negrets d'Amposta, l'Eolicla Comón d'Ulldecona i el restaurant restaurant aquest any d'Amposta. A la Ribera són Biopalmerà, la cooperativa agrícola Sant Domingo, Faet i Pablo González Martín de Rasquera, així com el grup fruiter de Benissanet. Finalment, a la Terra Alta han aconseguit acreditacions els olis Toni Morelló de Bot, el servei agrari Maivam de Batea i l'artesà Goro Serrano del Pinell de Brai. En l'acte d'entrega de les distincions celebrat la passada setmana a la Cambra de Comerç de Tortosa, la directora d'Empresa i Ocupació a les Terres de l'Ebre, Mercè Miralles, va agrair la implicació d'aquests primers empresaris en la marca i, juntament amb el vicepresident del Consorci de Polítiques Mediambientals de les Terres de l'Ebre, Alfons Montserrat, va mostrar la seva confiança en que creixi el nombre d'acreditacions. I si aquesta és la cara positiva del territori avui dilluns, anem a la negativa, perquè les Terres de l'Ebre van perdre 2.427 habitants entre 2014 i 2015. Això representa una reducció de l'1,3%, una dada lleugerament per damunt del percentatge de descens del Camp de Tarragona d'un 0,6% relatiu a 3.106 persones menys finim.
L'Ebre perd població l'any 2015 en 45 dels seus 52 municipis. A l'Ametlla de Mar, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la població el 2015 va ser de 7.183 persones, 120 menys que el 2014, on va ser de 7.303 habitants. Els municipis d'Ascó, Benifallet, Benissanet, Garcia, La Palma d'Ebre, Prat del Comte i Rasquera, tots ells a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, són els únics municipis ebrencs que van recuperar habitants l'any passat. Ulldecona, Amposta, la Ràpita i el Perelló, a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, són els que més en van perdre. La principal explicació a la reducció és que el saldo migratori és negatiu, és a dir, se'n va més gent de la que arriba i cal afegir-hi que el balanç entre naixements i defuncions tendeix a igualar-se. A la província de Tarragona s'ha perdut el llistó dels 800.000 habitants. Així es va passar de 800.962 persones al 2014 a 795.101 al 2015. Aquest és el tercer descens consecutiu des de que el 2012 es va obtenir el màxim històric demogràfic amb 814.199 habitants.
Avancem amb la crònica de successos. Tres persones van resultar ferides menys greus després de que el vehicle en el que es trobaven caigués a una séquia seca a l'Ampolla. Els bombers van rebre l'avís a les 2:46 minuts de la tarda del passat dissabte i de moment es desconeixen les causes que van fer que el vehicle es precipités. Dels tres ocupants, un va poder sortir pel seu propi peu, mentre que els altres dos van haver de ser excarcerats pels bombers. L'accident es va produir a la carretera que comunica l'Ampolla i Camarles, a uns 3 quilòmetres del municipi. I divendres van declarar els primers Mossos d'Esquadra investigats en el cas dels cotxes embargats subhastats a Tortosa.
Almenys 5 dels 10 agents dels Mossos d'Esquadra investigats en el cas de les suposades irregularitats en la subhasta de cotxes embargats van declarar divendres al jutjat d'instrucció de Tortosa. Una denúncia anònima va fer arribar a la Fiscalia presumptes anomalies en la venda pública en la qual alguns agents de la policia o familiars seus haurien adquirit vehicles confiscats per la Seguretat Social a alguns deutors. Els 10 agents i 3 persones més, entre elles el director de l'Oficina de Tresoreria de Seguretat Social de Tortosa, s'enfronten a delictes de tràfic d'influències, negociació i activitat prohibida a funcionari públic i l'abús a l'exercici de la seva funció. La magistrada ha d'esclarir per què els cotxes confiscats no es van fer arribar, com és habitual, al dipòsit que la Tresoreria de la Seguretat Social té a Tarragona i si el procediment de subhasta pública va ser el correcte i no haver-hi frau de llei.
I anem ara cap al Montsià, perquè l'Ajuntament d'Alcanar va aprovar aquest passat dijous en Junta de Govern el projecte d'enderroc del conjunt d'habitatges situats al carrer Bugambilla 3 d'Alcanar Platja i que estan afectats per la sentència del cas Turov, que els va declarar il·legals. La restauració de la legalitat urbanística va ser dictaminada en ferm el mes de desembre de 2014 en rebutjar el recurs d'apel·lació presentat pel mateix Ajuntament i contra la nul·litat de la llicència de l'edifici Turov SL. El projecte d'enderroc i direcció de l'obra a càrrec del despatx M6 Arquitectura 2003 SLP i té un pressupost d'execució del contracte de 203.406 euros. Feta l'aprovació per part del consistori, s'obre ara un període d'exposició pública del projecte de 30 dies per després poder dotar l'enderroc de partida pressupostària. I d'Alcanar marxem cap a la capital del Montsià per seguir tractant altres temes municipals. Fini.
Després de detectar la situació irregular, el consistori Agrari va comunicar al titular que fes tots els tràmits pertinents per aconseguir la llicència, un procés que tot just s'ha acabat ara, al local pel qual paga 18.000 euros mensuals de lloguer i en serà propietari el 2017 pagant un total d'1,5 milions d'euros, no disposava de la preceptiva sortida d'emergència. El document arriba després de 6 anys del seu funcionament, una situació que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va denunciar fa uns mesos com una herència rebuda de l'anterior equip de govern de CiU. En aquest sentit, l'alcalde ha precisat que una de les altres llicències que s'estan tramitant ara és la del Centre Tecnològic CETECOM, al polígon de l'Oriola. Durant els mandats de CiU, l'obertura d'activitats sense la preceptiva llicència també es va estendre als negocis privats, com els multicinemes del polígon de Toses, que van funcionar més de 8 anys sense haver superat aquest tràmit.
Parlàvem, doncs, de la posada en funcionament ja amb total legalitat del Centre de Rehabilitació de la capital del Montsià després de 6 anys de la seva edificació. Anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Informació meteorològica que avui dilluns ens faciliten des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Durant el dia d'avui ens espera un ambient fred, encara que les temperatures han pujat respecte a les d'ahir. Malgrat tot, les temperatures mínimes han rondat entre els 3-4 graus a bona part de la zona. Les temperatures màximes també s'esperen que siguin una miqueta més altes que les d'ahir al migdia. I en general, avui ens aniran creuant alguns núvols als mitjans que deixaran el cel tan sols una miqueta ennuvolat, però el front, que ens ha deixat ja algunes precipitacions aquesta passada matinada, ja ens ha creuat, i així que avui el que tindrem és també una miqueta de vent de mestral que bufarà ratxes màximes a les cotes més altes, a les zones més dels ports, a una ratxa d'uns 50 km per hora, mentre que la resta serà com a molt d'uns 10-20 km per hora. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar la temperatura és de 13,3 graus centígrads i la humitat relativa del 49%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I 14 minuts del migdia, seguim en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio amb el nostre Sempre amb tu. Ja saps que els dilluns hi posem el nostre punt gastronòmic al programa. A les notícies parlàvem de la mel del poble, tindrem temps de l'absenta més cultural al final del programa, però ara ens volem aventurar a parlar d'una típica, molt típica beguda japonesa. Es tracta del sake i parlarem del sake que es produeix a casa nostra, a les nostres comarques, en concret a l'Ampolla. És el tema central d'avui al nostre Temps de Gastronomia, el Club de Gastronomia.
Doncs sí, Dani, com avançaves, avui al nostre Club de Gastronomia volem parlar del sake, una beguda que ens arriba del Japó que ara també podem trobar a casa nostra. El sake s'obté de la fermentació de l'arròs. En aquest país és conegut com nihonshu o licor japonès, tot i que el seu nom tècnic precís és seishu, que és el que consta a les ampolles. A Occident se'l coneix també el sake com el vi d'arròs, però el seu procés de producció és més similar a la cervesa que no pas al vi. Avui ens acompanya el nostre club de gastronomia Humbert Contim, de l'empresa Kenso, situada a l'Ampolla, i que s'ha convertit en la primera empresa mediterrània a produir el sake, com dèiem, el sake a casa nostra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Com comença tota aquesta aventura? Com arriba a l'Ampolla? Com arriba a les Terres de l'Ebre al sake?
Bueno, la veritat és que arriba una mica per la meva afició per la gastronomia japonesa i perquè la meva dona, que és de l'Ampolla, em va introduir tota la cultura arrossera que existia aquí.
Fàcils.
Sí.
No, no, vull dir, fàcils una mica d'història.
Bueno, doncs, bueno, jo tenia ganes de fer una empresa de gastronomia japonesa i la meva dona havia treballat a l'IRTA, també treballava molt vinculada al Delta de l'Ebre i doncs ella em va estar presentant, diguem-ne, tota la qualitat dels arrossos. I llavors vam pensar que l'ideal seria fer sake. Vam descobrir un dia en un restaurant japonès de Barcelona i vam veure que, ostres, que era una beguda molt diferent del que tothom ens pensava, no? Tothom es pensa que el sake és un licor i realment el que ens van deixar tastar era més com un vi d'arròs, ens van servir fred, en copa, maridant amb menjar i vam dir, ostres, això és al·lucinant, no? Això és el que estàvem buscant. I a partir d'aquí, doncs, vam intentar començar a fer sake. I doncs aquesta idea la vam tenir fa uns 4 anys, i durant aquests 4 anys vam començar a fer sake tant amb arrossos japonesos com amb arrossos del Delta. I finalment vam escollir els arrossos del Delta perquè els arrossos del Delta donen uns toques més cítrics, molt més afruitats, que fan que el sake agradi molt més, podríem dir, al nostre paladar, no? Uh-huh. I per això, al final, li vam dir Mediterranean Sake, com a eslògan, perquè és un sake molt diferent al que estem acostumats.
Això anava a preguntar-li. El sake que estem acostumats, o que coneixem, té una alta graduació alcohòlica, no? O no és així?
Sí, de fet els sakes que potser que hem provat són sakes que és més com un licor, llavors, clar, ja estem parlant de 20 i pico graus, i que se serveixen calents i amb xupito, no? Aquest segurament és el que hem provat tots, és el que ens recorda el licor de lagarto o...
Sí, què dius? Això és alcohol espriu, sí, botella d'alcohol, no?
Sí, no té res a veure.
No té res a veure.
Això és com un vi, vull dir, és una fermenta de l'arròs, com bé apuntaves, i llavors, clar, l'alcohol que et dona és alcohol molt més baix, et dona una graduació alcohòlica de a partir de 11 graus, 12 graus, inclús pot donar arriba a donar 15 graus, però nosaltres tenim una graduació una mica menor, de 11 a 12 graus, perquè creiem que també s'adapta més al sabor local, no? I sobretot perquè el que volem és que es maridi, no?, amb el menjar.
Uh-huh. I quina és la textura que té? Quin és el color?
Doncs bé, traiem dos estils de sake, que el primer, no?, que és l'ampolla blanca, és el que li diem Junmai. Aquest l'assimilem molt a un vi blanc, perquè quan el primer que el servem a temperatura de 12 graus amb copa i l'aspecte és groguenc, és totalment groguenc. I llavors, des d'aspecte diries que tu quan el proves al principi diries que és un vi que hauran utilitzat un raïm molt raro, però és molt curiós. I l'altre és tot el contrari, és com una crema d'arròs, perquè el que hem fet és, diguem-ne, és una vegada acaba el sake, tot aquell arròs dissolt que et queda, amb allò fan el nigori, que vol dir sake turbio. I és un estil de sake que és el sake amb restes d'arròs. Llavors aquest té una textura, bueno, una mica làctica i té gust a cereal i és una mica amarg. I nosaltres aquest l'equivalem una mica, podríem dir, a un vi negre. Aquest llavors sempre volem que es maridi més amb carn i amb coses més similars, no?
Anava a preguntar-li pel recipient, però ja m'ha dit que es beu amb copa. Com amb copa de vi?
Sí, amb copa de vi és fantàstic, perquè, com et comentava, és un sake molt aromàtic, llavors aquest sake, si el servíssim amb les tassetes típiques japoneses, no?, que es diuen ochoko, clar, el nas no et permetria agafar els aromes. I és molt interessant agafar-lo amb una copa que pugui respirar una mica i llavors poder aprofitar tots aquests aromes.
Quin és el procés per a elaborar la botiga? Quines condicions necessita?
Per elaborar el sake?
Sí, sí.
Sí, doncs mira, al principi és un procés que el primer que has de fer és polir l'arròs. Perquè diguem-ne que el que ens interessa quan fem sac és la perla, que és on està l'almidó pur. I doncs, com més pulim, tindrem un sac de més categoria, més, podríem dir més fi. Després, una vegada hem pulit l'arròs, el que es fa, se li cultiva un fong, que es diu Koji King, que és un fong molt típic de la gastronomia japonesa, i aquest fong el que fa és com el maltejat de la cervesa. El que fa és trencar el midó del sucre en sucres petits, que llavors aquests sucres petits són els que el llevat es pot menjar, i llavors ja a partir d'aquí, diguem-ne, que ho barreges amb el llevat i amb aigua de molt bona qualitat, això és important, i ho deixes fermentar uns 3 mesos. I diguem-ne que a partir d'aquí ja recolliríem el sake.
Ja has començat a embotellar, no?
Sí,
alhora
taparem... Sí, digues.
No, una vegada el comenceu a embotellar, a l'hora de distribuir-lo, un cop ja fermentat, ja es pot distribuir, ja es pot posar a la venda, o no? Encara ha de reposar més?
Bueno, sí, una vegada acabat la fermentació, el que fem és separem els restes d'arròs que no s'han dissolt del que seria el sake, i una vegada ja embotellem, i normalment abans de que surti de la nostra fàbrica, de la masia on ho produïm, passen uns 10-15 dies, com a mínim. Per acabar que s'integrin una mica els sabors i que li donin una miqueta de maduració.
El sake ja l'heu distribuït, ja es troba a la venda. Quina està la resposta de la gent?
Doncs molt positiva, perquè nosaltres érem conscients que era una beguda que diguem-ne que encara hi ha poca cultura de beure sake, i estàvem, llavors un dels reptes era que teníem que culturitzar, no? I era una beguda que s'havia d'explicar molt i que bueno, clar, i al principi, clar, era una cosa molt nova. Però, bueno, al contrari del que ens pensàvem, doncs, com tothom ja coneix molt la gastronomia japonesa, podríem dir que ja està força de moda, doncs tothom ja té el cap molt obert, podríem dir, a provar coses noves, no? I bueno, jo també m'imagino que ajuda, sobretot per aquí la zona, el fet que sigui fet d'arròs, sigui un producte local, doncs els dic, ve molt de gust provar-ho.
Com també en el seu dia, quan va sortir el primer licor d'arròs, no?
Sí, realment són coses, no, que tothom busca productes de la terra.
Suposo que també es dona una mica a conèixer a través de diferents fires, no?
Bé, doncs de moment no hem treballat... Pensa que nosaltres vam fer el llançament al novembre i les fires les treballarem més de cara a l'estiu. Ara el que estem fent molt és... estem fent molts events, sobretot a la mà de restaurants, on fem menús de presentació del sake.
Doncs, Humbert, esperem provar-lo.
Sí,
esperem
sí.
provar-lo. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i enhorabona, el felicitem per aquesta iniciativa i enhorabona.
Sí, bueno, moltes gràcies. I bueno, això destacar que el divendres farem una presentació al Pinyana, a Pinyana de l'Ampolla. Qui vulgui assistir, ara ja ho sap.
Molt bé, gràcies per la invitació. Bon dia.
Vinga, fins aviat. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Jo crec, Fini, que ens quedarem amb les ganes de provar este sake fet amb arròs. Jo crec que haver-ho presentat d'esta manera, a mi m'han vingut ganes, però ho deixarem ja pel cap de setmana, potser, eh?
Sí, perquè jo el que me pensava era que era el licor, no? Tipo licor per després de dinar, però no, això ja m'ha encuriosit. Amb la copa com si fos vi, amb textura de vi, com si fos un el vi blanc i l'altre el vi negre. Ara sí que ja...
Ja ens hem descol·locat. Segur que amb això tanta tonyina que també tenim nosaltres per aquí, ho acabarem de remenar-ho tot i serà un bon complement per a les nostres dietes gastronòmiques de candelera, entre cometes, de candelera. Farem ara una breu pausa per la publicitat. A la tornada, temps per l'entrevista al Sempre amb tu. Avui, com hem avançat, ens acompanyarà la regidora de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Marçal. En uns minuts, hi tornem.
Casa Ballesteros i gaudeix de les nostres rebaixes. Liquidació final i el 50% de descompte tenim camisetes tèrmiques d'home, dona i nens, de màniga curta i llarga i pantalons llars tèrmics. Tenim pijames d'home i camisons de dona a 15 euros. Barrets i gorros per a dona, home i nens amb un 20% i un 50%. La bijuteria amb descompte és d'un 10, 20 o un 50%. Tenim panties fantasia de dona al 20% de descompte tots els models. I amb un 10% de descompte trobaràs leotardos de xiqueta, Isabel Mora, normals i tèrmics. Panties tèrmics i leggings Marie Claire, densitat 200 i 100. Roba interior d'home, dona i nens, camisetes, slips, boxers, calces, sostenidors Selene, tots els models. I també al 10% tenim els jerseis Asman, semicisne, talles grans i petites. Les llanes Fildar, les de cotó i de llana. Tots els models de colls de fantasia i fulars i pasmines. I moltes coses més, amb un 50% i un 70%. Des de Casa Ballesteros us desitgem un feliç any 2016 i una molt bona candelera. Casa Ballesteros, del 25 de gener a l'1 de febrer, obert matins i tardes. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Compartint el Sempre amb tu d'aquest dilluns 18 de gener de 2016. Anem ja amb el nostre temps de l'entrevista. Avui amb la regidora de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Marçal, donat que ja s'han posat en marxa les inscripcions de la nova oferta formativa d'aquest hivern 2016. Anem a fer una mica de repàs de totes les propostes formatives que es presenten des d'aquesta regidoria i també a conèixer una miqueta com també ha començat el curs amb certificat de professionalitat. Per això, com dèiem, parlem avui amb Mari Marçal. Mari, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar, com dèiem, de totes aquestes ofertes formatives. Arranca el curs l'any 2016 amb molt, molt bones propostes, una vintena de propostes, però si et sembla, parlem d'aquest curs que va començar el dilluns de la setmana passada, dilluns 11 de gener, es va fer la presentació.
I, bueno, és un curs que feia temps que s'esperava que arribés al municipi un curs subvencionat.
Sí, bueno, la veritat, estem molt contents, això ha estat un èxit. Vull recordar que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té un conveni de col·laboració en una empresa que es diu, bueno, que és un centre empresa que es diu High Quality 2000, i que nosaltres tenim dos locals, com és l'OSIP i el Telecentre, que són locals homologats pel Departament de Treball, pel SOC en concret. Este curs, evidentment, com tu has dit, l'anàvem detrás, hem tingut la sort de poder-lo tindre, l'altre dia va començar en un èxit total, fins i tot hi ha llista d'espera, en les 15 persones que demanen el curs. Este curs és un curs subvencionat per aturats, i l'avantatge d'aquest curs és que s'adquireix un certificat de professionalitat, que això pues, permetrà... És un certificat de professionalitat que els demanen a moltes empreses. Jo voldria fer un incís que aquests certificats de professionalitat també serveixen, jo com a persona que treballo en el món de l'ensenyament, també serveixen per a que tu, al moment que te matricules en un cicle formatiu, pues, quedi convalidat en el que se'n diuen unitats formatives dels mòduls o assignatures que es diuen abans. No? Mm-hmm. Per tant, això és molt útil, perquè si aquesta gent, estos estudiants que estan fent el curs d'operacions d'enregistrament i tractament de documents, més endavant estan interessats en fer un cicle formatiu d'administratiu, pues, que sàpiguen que unes hores les ho pot quedar convalidades.
Perquè, doncs, diguem-ne que, tot i que això no és una formació reglada, sí que hi ha una sèrie d'aptituds i de coneixements que s'adquireixen i que, per tant, doncs, en un futur poden ser convalidats en una formació en aquest cas.
Sí, el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball doncs, tenen aquests convenis en què aquestes certificats de professionalitat te capaciten per a poder, pues, bueno, que et quedien, diguem-nos la paraula, que et quedien... Convalidats.
Com dèiem, un curs en el qual hi ha 15 persones, mm-hmm. Entenc que és el topall màxim.
Sí, exacte, hi ha 15 persones, reconeixem, bueno, són 380 hores, que són moltes hores, la gent ha de fer un esforç considerable, per tant, els animem a continuar i que no es cansin. Evidentment, si algú es dona de baixa, pues, entrarà un següent, però clar, ja ha perdut unes hores, que això és important. A part d'això, val a dir que també hi ha 80 hores de pràctiques a les empreses, per tant, l'Ajuntament haurem de fer un esforç, juntament també amb l'empresa que col·laborem, de buscar doncs, llocs per a fer les pràctiques. Poden ser aquí al poble, però també podrien ser a pobles veïns, les 80 hores de pràctiques amb aquestes empreses.
A tall d'exemple, això podrien ser doncs, assessories i exacte, empreses d'aquest tipus, no?
Exacte, fer una mica com d'administratiu amb aquestes empreses. Podria ser un ajuntament, podria ser una immobiliària, assessoria, és el que tu dius.
Mm-hmm. Com dèiem, un curs que es va iniciar aquest passat dilluns 11 de gener i que a més està subvencionat pels fons socials europeus. Per tant, també una iniciativa formativa adreçada, en aquest cas, a les persones aturades de...
Exacte.
Per tal que també puguin
és que, formar-se. A més, és important i està bé poder-lo fer aquí, perquè, bueno, aquests cursos no es fan a tot arreu i, vulgués que no, si un està molt interessat en fer-lo, s'ha de desplaçar. Per tant, ja s'estalvien el desplaçament. I val a dir que tota la gent que ha vingut d'aquí és d'aquí al poble, perquè ens haguéssim pogut trobar de que fossin quatre del poble, però gent que s'han enterat via SOC o via Servei d'Ocupació de Catalunya, doncs diuen, ostres, a la milla fan un curs, mm-hmm. i llavors han vingut aquí, però tota la gent és gent del poble.
Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, un curs 100% local.
Totalment.
Aquesta és una de les parts de la oferta formativa, és un curs, com dèiem, ja de més magnitud, però sí que també hi ha altres cursos d'aquells habituals que s'organitzen des de la Regidoria de Formació i Treball, adreçats doncs, a persones jubilades, de cara a formació contínua per a molta gent, i també enguany posant un focus d'atenció molt gran amb els tallers artesanals. Mm. Parlem una mica, primer, que si et sembla, Mari, dels cursos adreçats a jubilats, perquè a mi em sorprèn una mica algunes de les propostes que poseu, perquè això d'internet ja està clar que ja fa temps que hi anem darrere i que la gent gran, la tercera edat, s'ha de posar les piles amb aquestes noves tecnologies. Mm. Però és que ja heu presentat també dos noves propostes, com són, per exemple, crear una aplicació, una app, i també crear un àlbum digital. I aquest me sembla molt, molt interessant, perquè ara avui en dia que tots anem amb els mòbils i fem les fotos amb els mòbils, no solem anar després a imprimir aquestes fotografies o tot va al Facebook, tot va al Google i després com a perquè perdem les fotos, no? I jo crec que els avis en aquest sentit són els habituals
de mirar i de recordar.
De recordar, sí, no? I de guardar.
Bueno, això són cursos que hem trobat que podien ser interessants per la gent jubilada, però com tu deies, pues a la gent gran mos agrada o els agrada molt no veure les les fotos. La gent jove ja té molta més capacitat per fer tot això que tu comentaves, però bueno, és interessant de que de cara a la gent més gran se puguen fer aquest tipus de cursos, que els ho poguéssim ensenyar com guardar aquestes fotos, ja no guardar-les en paper, i que val a dir que tots aquests cursos bueno, tenen molt bona acceptació, el que s'ha fet de cara als jubilats i hi ha molt bona matrícula. Ara estos se van presentar, com tu dies, la setmana passada. Esperem que es vagi apuntant la gent, però jo crec que seran un èxit com tots els que s'han anat fent per a gent jubilada.
Per tant, també és molt important, com dèiem, que s'animin i s'apuntin
a aquests cursos. L'internet inicial, no? Que la gent pugui navegar, xatejar, tot això, vull dir que els ho agrada, no, la gent.
També tenim formació contínua, segueixen cursos de francès, tant inicial com avançat, que també és destacat, també de fotografia, sí. I també uns tradicionals, diguem-ne, que són el de monitor de lleure, també sí. Molt sol·licitat al municipi,
exacte.
Molta joventut i ho demana, i també el de manipulador d'aliments, un altre també carnet, també necessari per poder,
exacte,
treballar en el sector de la restauració. De
exacte, tenien uns que els anem repetint, perquè la gent els està demanant, i després, com tu estàs dient, el manipulador d'aliments, que és un imprescindible, que te demanen a totes les feines, i el monitor de lleure, que sí que val a dir que és una miqueta car, són moltes hores també, però bueno, també molts de gent jove que està col·laborant i treballant com a monitora, pues, bueno, és un requisit que l'ha de tenir, no?
I dèiem, una atenció especial cap a les propostes artesanals, cap allò que fem a les nostres mans.
Exacte.
Des del passat estiu, que ja vau incitar alguns cursos monogràfics sobre arts manuals, i ara reempreneu aquest 2016 amb més força i amb més propostes de cursos. N'hi ha algunes que la gent podrà trobar al diguem-ne, aquest díptic, aquest tríptic que heu editat des de la Regidoria de Formació i Treball, però se n'afegeix algun més.
Sí.
Per tant, fem un repàs de totes,
exacte,
les propostes.
Bé, no, era un interès d'esta regidoria poder fer aquests tallers artesanals, com tu deies, ja us vam començar aquest estiu, han estat un èxit, i ara pues, fem una miqueta de repàs d'aquests artesanals de cara a aquest hivern 2016, que és el taller de mitja i canxet, que ho fa una senyora d'aquí al poble. Fem un taller de rebosteria, en aquest cas fem un monogràfic de xocolata que ho fa un pastisser d'aquí al poble conegut, i després continuem amb els de nanses, lo de dusos mariners i de lo de remendar, i com a novetat també pues, podem afegir un de restauració de mobles que la gent m'ho estava demanant, que també ho farà una xica restauradora d'aquí al poble, i val a dir, i això sí que demano disculpes, perquè quan se va imprimir este tríptic no estava confirmada per part de l'artesà un altre taller, però les noves impressions que farem ara sí que sortirà, que és un taller d'encordar cadires amb bova. Recordem que la bova és un material que es troba així a l'aigua, és un material vegetal, i que ve un artesà que este noi, si algú està interessat en mirar-ho, té una pàgina web que es diu moblesecològics.com. Bueno, és un blog més aviat, i fa uns mobles artesanals però al·lucinants en diferents tipus de fusta del territori. És un noi que és de Linyola, de Lleida, del Pla d'Urgell, crec que és, i mos vindrà a fer un monogràfic d'un cap de setmana d'encordar cadires de amb bova. És a dir, si algú té cadires que les vol restaurar, pues, bueno, se pot apuntar.
Per tant, doncs,
bastantes propostes. Sí, i queda, si la gent mira el tríptic, veurà que queda com a pendent, perquè mos van dir, hi ha uns tallers semiprogramats de cuina, en sushi, tapes i cuina marinera, que alguns restauradors del poble sí que volen col·laborar amb l'Ajuntament, i els podríem oferir de cara al març.
Ja de cara més al bon temps.
Passant la candelera.
També és evident que hem d'anar a cuidar la línia, i ara ja ens ve algunes dies de festes i de fartaneres.
Tenen molta feina, i llavors ens han dit que sí que estan interessats, però de cara al març.
Mari, abans d'acabar, recordem com la gent pot vindre a apuntar-se en aquests cursos. Entenc que la cita, el lloc idoni és el telecentre.
Exacte, anant al telecentre a fer la inscripció. Això es va començar a obrir aquestes inscripcions a partir de l'11 de gener, i de 9 a 2 poden anar, i recordar sobretot que aquests cursos tenen places limitades. No són cursos de molta gent, perquè els artesans i els restauradors pues, volen alguns volen 5, alguns volen 10, però no es pensin que aniran 20 persones. Llavors haurem de fer torns.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. També anima tota la gent que s'apunti a fer alguna coseta formativa aquest hivern 2016. Mari Marçal, regidora de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí pel Sempre amb tu, i molt bona sort amb aquests cursos.
Gràcies a tu.
les paraules de Mari Marçal, regidora de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ens explicava aquestes dades sobre els cursos per aquest hivern 2016 que organitzen des de la regidoria. Cursos per a tots els públics, per a totes les edats. És dilluns i, com sempre, nosaltres anem a posar el nostre punt cultural al programa. Ho fem de la mà de Cala Cultura, amb Ramon González i l'Àngel Martí. Destapem una setmana més la nostra botella d'absenta.
Bon dia. Anem a començar el segon programa d'absenta rectificant un petit error que vam cometre la setmana passada. Quan es va recitar un poema que encapçalava el programa. Vam recitar un poema i no vam dir l'autor. I l'autor és un autor local que l'ha fet expressament i és el meu company Àngel Martí. Feta la rectificació, anem a començar el programa. L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que s'allunyen de mi a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somniat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca i la mà s'engresca sobre el paper i sento el recent aquesta copa i l'absenta jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel. Què fem avui? Arrenquem recitant alguna poesia?
Què et sembla si destapem l'ampolla d'absenta en uns versos del Vergés?
Me sembla espectacular.
Som-hi, doncs. Voler fixar l'amor en un poema, com es fixa un insecte amb una agulla, és cosa detestable. Prefereixo prendre't per la cintura i caminar junts per platges solitàries i estimar-te, tu exacta, tu bellíssima. Evoco, amor, les hores, els minuts, les besades de menta, les mans juntes, l'aventurosa lluna dels amants, l'harmonia adorable del teu cos, la tendra boca, els ulls on s'encenien petits ocells de llum, petites flames. Dies recordo, però espero dies. Gerard Vergés.
espectacular. Memory in Desire, de Gerard Vergès. Crec recordar que el vam recitar, no sabria dir en quina de les edicions de la Nit de Poesia al Carrer, però avui no hem de parlar de Nit de Poesia al Carrer, sinó que hem de parlar del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Què en sabem del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar?
Doncs bé, Ramon, moltes coses sabem. Sabem que enguany és la 24a edició del Premi, que es va iniciar el 92, i que aquest any hi ha canvis substancials.
Mm. Sabem també que en 3 anys s'ha hagut de declarar desert, perquè per motius diversos, a veure, normalment és perquè o bé la qualitat de les obres no agrada o perquè hi ha molt poca obra presentada.
Això demostra també que és un premi exigent, quan el jurat dona desert el premi 3 anys.
És que els premis han de ser exigents. Tenim un guanyador que ha repetit 2 vegades, que es diu Miquel Reverter, que va guanyar el 93 i el 96.
Sí, és l'únic cas en tots aquests anys que s'ha donat un guanyador repetidor. El 93 va ser amb l'obra Picasso, Anatomia d'uns pintats, i el 96 amb La raó de les raons.
De totes maneres, nosaltres de qui voldríem parlar, per no parlar de tots, perquè no tenim tant de temps,
no.
Seria del primer guanyador, que es diu Francesc Puigpelat. Francesc Puigpelat i Valls va néixer a Balaguer l'any 1959 i va guanyar la primera edició a l'any 90...
Ajuda-me. El 92. Va ser el primer premi, en 33 anys va guanyar.
Molt bé. I tu has llegit l'obra Mademoiselle Bedoll, què en penses? Com la veus? Defineix-me-la una mica.
Bé, és una obra bastant peculiar, és una obra de format petit i no és massa complicada, se llegeix bastant de pressa, són 75 pàgines, i l'obra jo te la puc resumir com una mini passió turca. És a dir, és una història d'amor a tres bandes.
Una història d'amor i vax.
Sí, bueno, amor, passió, una mica de bogeria. Que els protagonistes són la Gemma, el Said i el Pau, que és el nòvio de tota la vida, i bueno, per una sèrie d'aventures, diria jo que sexuals, que passa la Gemma en unes vacances que fa al Marroc. Jo diria que això no és molt semblant a la passió turca.
Mm. Sí, s'assembla bastant, pel que m'has dit.
Sí, en un format una mica més petit, però bastant similar. La veritat és que és una novel·la de fàcil lectura, de lectura ràpida i que enganxa.
Mm. Escolta, Àngel, anem a explicar una mica més qui és Francesc Puigpelat. Després potser anirem a buscar la novel·la, tornarem a recaure en Mademoiselle Bedoll, i jo voldria fer un incís sobre una altra novel·la seva, que és Apocalipsi Blanc, que és la que jo m'he llegit d'ell.
Sí, de Josep Pla, no?
Que va guanyar el Premi Josep Pla l'any 1999, un dels premis més importants de la literatura catalana. Va, anem. Qui és Francesc Puigpelat, Àngel?
Bueno, doncs Francesc Puigpelat és un personatge dins el nostre país, de Catalunya. És llicenciat en filosofia, és escriptor, és periodista, és columnista del diari Nació Digital, també ha escrit al diari Ara, ha fet col·laboracions, és a dir, tot un personatge. Té molts premis, literaris, i entre els quals podríem destacar-ne pues, 5 o 6. Podríem destacar el que tu parlaves, el 99, el Josep Pla, sí. El 2002 el Josep Pini Soler.
És de Tarragona.
Sí, senyor, un premi molt important, sí.
Sí.
El 2005 el Carlemany.
D'Andorra.
Sí, i el 2012 el Ciutat d'Alzira.
D'Alzira, com diu el nom.
Sí, i aquest any passat el Josep Maria Folch i Torres, de novel·la per a nois, amb un títol una mica curiós, La nana que es va convertir en mòbil.
Vaya.
I va guanyar aquest any passat. Tot un personatge dins del nostre país.
Molt bé. Doncs mira, en lloc de fer biografies, què et sembla si llegim un parell de fragments de la seva obra?
Em sembla perfecte.
Faig la ressenya d'Apocalipsi Blanc. Apocalipsi Blanc va ser el Premi Josep Pla l'any 1999 i ens endinsa dins dels terrenys sempre fascinants de l'aventura. És el relat de les peripècies de Llorenç Pàmies, un orientalista català que l'any 2010, després d'alguns terribles desastres naturals que han commogut el món i les envistes de la Tercera Guerra Mundial, forma part, juntament amb 6 científics més de procedència internacional, de la missió Imagigen de la Unió Europea, que té per objectiu rastrejar el Marroc a la recerca de proves científiques que corroborin o desmenteixin el rumor sobre noves pràctiques satàniques antropòfagues en el nord del continent africà. A veure, és una novel·la te capta des de les primeres fulles, que particularment jo és el que vull de qualsevol llibre, que a partir de la tercera fulla tens de donar compte de que no el pots amollar. I això ho aconsegueix. A veure, descriu l'horror, lo final, que per suposat, no diré en antena, corprèn i sobta, i us aconsello que amb tota la passió de la que sou capaç que la llegiguéssiu, perquè és boníssima, és molt, molt bona. Entrem amb Mademoiselle Bedoll, Àngel.
Sí, mira, jo si vols, perquè els oïdors se facin una lleugera idea del que va, te llegeixo un petit fragment. L'aigua calenta de la banyera li posa la pell de gallina. El Said era diferent. Ho havia sabut des del moment que el va veure. Cap dels 12 amb què havia coquetejat abans no li hauria donat una nit d'amor com aquella, salvatge. Va ser la millor paraula que trobà per a definir el Said. Però en el sentit d'ingenuo, immaculat, no contaminat per la civilització, per això podia ser l'hora tan tendre i tan apassionat. La gent s'adonà de fins a quin punt havien arribat a avorrir-li els preàmbuls llargs. A l'adolescència, quan apenes besllumava els secrets del sexe, l'empipava que el Pere tingués tanta pressa, quan reeixí, fer-lo esperar i domar també els amants que vingueren al darrere. Ho considerà com una victòria personal. Les seves amigues queixaven de la celeritat dels seus nuvis en l'amor. Els robava part del plaer i admiraven que ella els fes treballar força. Però amb els anys, els preàmbuls també havien esdevingut rutina.
Molt bé, sensació. És forteta, eh?
Sí, sí, ja t'ho he dit, és una passió, una espècie de passió turca.
A saco, passió, a saco.
Que va bastant accelerada.
Molt bé, doncs quasi que per avui deixem la part que hem dedicat als premis, ja pel segon programa. La setmana passada vam fer lo de poesia, enguany fem lo de narrativa, i d'aquí un moment anirem a buscar quina serà la nostra frase per a la reflexió que us deixarem per a despedir-nos. Molt bé, doncs una última sorpresa. Avui havíem de ser dos i no som dos, som tres. Tenim un altre membre del col·lectiu Cala Cultura, que és el que ens farà la frase del dia.
Sí, l'últim membre que s'ha incorporat al col·lectiu Cala Cultura, Manel Brull, estem molt contents, i especialment perquè vaig disfrutar amb el seu debut recitant poemes el dia 18 de desembre a Gandesa. Va fer l'honor de recitar els seus primers poemes a la presentació d'un llibre de meu, i la veritat, molt orgullós. La frase d'esta setmana t'hi porta cua, perquè Manel, tenim un WhatsApp de Cala Cultura
on mos desperta tots els dematins en una frase del dia.
Endavant, Manel, per a tu és la frase final.
Moltes gràcies, senyor Àngel, senyor Ramon, i anem a la frase.
Gràcies a tu per lo de senyor.
Igualment.
La frase diu: arribem a estimar no quan trobem la persona perfecta, sinó quan arribem a veure de manera perfecta a una persona imperfecta. De Sam King.
Sensacional.
Magnífica.
sensacional. Potser que aniguéssim tapant l'ampolla d'absenta avui, Àngel, no sigui cas que perdéssim grau.
Perfecte, salut i absenta, Ramon.
Salut i absenta, salut. Manel.
Salut i absenta.
Aquesta era la nostra dosi setmanal de l'absenta que fem en col·laboració amb el col·lectiu Cala Cultura, que ens acosten cada setmana doncs, les seves inquietuds a nivell cultural, parlant en aquestes dues primeres ocasions dels premis de poesia en la setmana passada i de narrativa en aquesta ocasió. Anem ja a la recta final del nostre programa. Com sempre, abans de marxar, fem un repàs a aquells apunts locals d'interès. Avui dilluns 18 de gener de 2016, Fini, què és el que podem destacar a la recta final del nostre programa?
Doncs l'àrea d'esports, en col·laboració amb el Club Esportiu La Cala, estan preparant ja l'Olimpiada d'Atletisme. 15a Olimpiada tindrà lloc divendres, dia 22, al pavelló poliesportiu, i s'han obert ja les inscripcions. Us podeu passar a apuntar pel CEM La Cala. També us donaran més informació. Hi ha proves de resistència, de velocitat, de salt de longitud i llançament de pes, i també es pot participar en diferents categories, des dels patufets, nascuts entre els anys 2011 i 2012, passant pel prebenjamí, el benjamí i la Levi.
Segur que en parlarem a l'esport al nostre poble al llarg d'aquesta setmana. Per tant, doncs, més informació d'aquesta Olimpiada de Candelera.
També dic que els abonaments, les entrades no es ficaran a la venda fins dilluns. Fins dilluns, dia 25, i fins al 29 de gener, de 10 a 1 del matí, es vendran a la planta baixa de l'Ajuntament, a la sala d'actes.
Per tant, doncs, a partir del pròxim dilluns, la pròxima setmana, ja tindrem en marxa la venda d'entrades, d'abonaments, també el pagament dels palcos, aire de festa, aire de Candelera.
I tenim també un comunicat de Creu Roja que informa a tots els usuaris del teleassistència de l'Ametlla de Mar que el dimecres, dia 20, de 9 a 1 del matí, poden passar a buscar l'obsequi que els va deixar el Reis Max per la mateixa oficina de Creu Roja, dimecres al dematí.
Per tant, doncs, també aquest apunt per a la gent de Creu Roja, que si vol, els que utilitzen aquest teleassistència, que, si no m'equivoco, són més de 30 persones les que gaudeixen d'aquest servei al nostre municipi, doncs aquest regalet que els ha portat ses majestats els Reis Max de l'Orient. Regals que entenc que són també necessaris per a aquestes persones que necessiten ajuda, que necessiten suport i costat moltes vegades.
I també que el dimecres ja es tanquen les pliques, ja es donaran los palcos, els palcos ja va tindre lloc divendres. I ja es donarà el bar, el servei de bar entre tots, que encara però poden passar a buscar les bases. Interessats en portar el bar per festes, poden passar per la planta baixa de l'Ajuntament, a l'oficina d'atenció al ciutadà, a demanar les bases. Divendres és l'últim dia, dimecres és l'últim dia, i com estic avui, dimecres, dia 20, últim dia, i el mateix dimecres a la 1:30 a la sala d'actes de l'Ajuntament, doncs, s'obriran les pliques i sabrem qui portarà el bar per la Candelera.
També és un element important, el bar, sens dubte, l'embelat del poliesportiu a la Festa Major és un element necessari, indispensable. Fini, que et milloris d'aquest constipat que portes, perquè aquest cap de setmana de fred me sembla que no t'ha anat massa bé.
I mira que m'he portat bé, mira que hi covata, però
haurem de recuperar-nos al llarg d'aquesta setmana perquè venen les festes i ens ho hem de passar molt, molt bé. Fini, demà hi tornem, puntuals a les 12.
Fins demà, molt bon dia.